Al matí, a Ràdio Sabadell. Des de les 9 del matí fins a 2:15. Parlem de sexe?
Ningú dubta que, si volem gaudir d'una sexualitat plena i saludable, cal que disposem de la informació correcta. Però això no sempre és senzill ni fàcil d'aconseguir. Les falses creences, els mites, els tabús i alguns costums culturals anacrònics, que de fet a dia d'avui continuem arrossegant, poden afectar les nostres expectatives i relacions afectives i sexuals. I precisament avui el nostre objectiu al Parlem de Sexe és desmitificar algunes d'aquestes mentides, en especial els mites masculins més estesos. Ignasi Puigroda, psicòleg, sexòleg i terapeuta de parella, molt bon dia i gràcies per atendre'ns.
Bon dia, Mireia, moltes gràcies.
Malgrat que no tenen base científica, el cert és que els mites continuen extenent-se i ho fan generació rere generació. I a dia d'avui, en plenes xarxes socials i en ple coneixement del món d'internet, sembla que encara hi siguin més, no?
Sí, i és que justament els mites, com qualsevol mentida, bueno, no els mites històrics em refereixo, però sinó els mites sexuals, és que són molt fàcils de propagar, però després, un cop l'has de desmentir, has de donar tantes explicacions que donar explicacions és molt llarg i un mite curt és molt ràpid. I per això és més fàcil sempre que es propaguin que no pas que siguin desmentits mica en mica.
Clar, i en aquesta societat carregada d'informació, ja sigui les xarxes socials, pàgines web, falsos webs que semblen de metges, també, que n'hi ha molts...
La tira i mitja.
Com, perdona?
Dic la tira i mitja.
Ah, exacte. Com podem evitar les falses creences? Què és el que ens aconsellaries?
Mira, la primera cosa és tenir informació fiable i contrastada, que és una cosa que és realment o relativament fàcil de fer. És a dir, no ens hem de creure tot el que ens ve, sinó que mirem de quina font ens està venint. I si aquella font és fiable, aleshores sí d'una certa credibilitat. I moltes vegades es pot veure que aquelles fonts són fiables en base a que la persona que ho està dient dona referència sobre quina és la seva formació, si està col·legiada o no, etc.
Mm-hmm. Va, doncs et proposem una espècie de joc, Ignasi, Anar proposant mites i tu ens vas dient si tenim raó o no tenim raó i si estan fonamentats o no estan fonamentats. Per exemple, un dels mites masculins més estesos és que la mida del penis sí que importa. Què diries?
A veure, primer de tot, que hi ha una correlació per a les diferents ètnies, races o digue'ls-hi com vulguis, entre la mida del penis i la mida de la vagina, per la qual cosa... Generalment, això la gent no ho sap i tenim aquesta, la fantabulosa i famosa imatge del negre al WhatsApp que va corrent per totes bandes.
Efectivament.
I aquest mite de que les persones que són de raça subsahariana o d'ètnia subsahariana tenen una mida del penis més gran. Sí, certament el tenen més gran. Però per què? Perquè també les dones de la seva població tenen les vagines més amples, és a dir, hi ha aquesta correlació, i en canvi a Àsia acostuma a ser més petit. La qüestió està en que no és tan important el fet de que sigui una mida o alta la del penis, sinó que hi hagi aquesta correlació, és a dir, de res servirà que jo tingui un penis com a home molt gran si la meva parella té una vagina que és encara més gran que la meva, per a qual cosa no hi haurà aquesta fricció que donarà plaer, o pel contrari, té una vagina que és terriblement més petita que no pas la mida del meu penis, però a qual cosa la penetració li farà mal, i així, doncs, tampoc serà un sexe plaent. El punt ideal sempre serà que hi hagi aquesta correlació en el qual doncs, les mides són adequades entre una i altres aparells genitals i d'aquesta manera la penetració doni plaer.
Mm-hmm, clar, per tant, la naturalesa és sàvia una vegada més, no? Però clar, sí. A dia d'avui és cert que la mescla és cada vegada més gran, no? I és una societat en què les relacions interracials estan molt a l'ordre del dia, no?
Correcte, i això fa que moltes vegades aquestes diferències geogràfiques que fa temps eren molt més accentuades que ara, mica en mica es van reduint. Per exemple, si ens anem a l'època de l'Imperi Romà, els homes i dones que vivien al Mediterrani feien entre 1,60 m i 1,70 m d'alçada. I, en canvi, les persones que vivien al nord d'Europa feien voltant de 2 m. Aquí el mite aquell dels germànics que eren immensos, no? I que de tant morien els exèrcits romans. Amb el temps, els homes que vivim i les dones que vivim al Mediterrani ens hem anat fent una miqueta més gran i la gent que viu al nord d'Europa s'ha anat encongint una miqueta per aquesta barreja de gens. I al mateix temps també passa una altra cosa, és que no oblidem que els aparells genitals masculins no suposen més que un 1% del cos. per alguna cosa ens queda un altre 99% del cos que ens dona moltes probabilitats o moltes possibilitats de poder fer molts jocs eròtics i que moltes vegades, si més ens centrem en la mida del penis, estem oblidant aquest altre 99% del cos.
Evident, i a més el cert és que hi ha moltes dones que arriben més a l'orgasme sense la penetració que no pas amb la penetració.
Sí, aquesta és una altra... Bueno, per això ja ens aniríem al tema dels mites femenins, de que l'orgasme bo és l'orgasme vaginal en penetració. Mentida, hi ha unes característiques que fa que certes dones tinguin més facilitat a arribar a l'orgasme a través de la penetració i altres dones que ho fan més a través de l'estimulació clitoriana. Jo tenia una mica, sempre deia allò del més val una... Com deia la frase aquella? Més vale pequeña juguetona que grande y torpona.
Ara.
És a dir, que més que enllà, que era una manera que tenia aquesta persona de desmuntar el mite de que la mida sigui importa. Simplement deia, no, és molt millor que la persona sàpiga fer servir allò de qual li ha dotat la natura, sigui la mida que sigui, més que no pas el fet de tenir una eina en la qual no li saps treure profit.
I aquest mite no l'hauríem de desmentir, aquest últim?
Quin, No, aquí al contrari. És a dir, una de les coses que fa que una persona tingui una gran qualitat dins del que en diem el seu capital eròtic, és a dir, com una que tingui molt de valor com a amant, fa la quantitat de tècniques i coses que sap fer al llit. Quant més coses sàpiga ser, quant més polivalent sigui, aleshores això repercutirà positivament en el plaer sexual que pugui proveir-me a mi i que ajudi a tenir altres persones.
I evitar-nos aquest món falocèntric en el que vivim també una mica, eh?
Sí, evidentment sí.
De resquitllada, eh? També ja ho proposo. Un altre mite d'aquests que sentim sovint, eh? Si l'home perd l'erecció és perquè no se sent atret per la dona.
No, ja altra vegada és no, falso mito. Hi ha molts motius que facin que una persona estigui perdent l'erecció. Generalment, l'estrès és el que acostuma a estar sempre per allà al mig. És a dir, si jo, per exemple, estic en un moment de gran ansietat laboral, o perquè tinc un problema familiar, per exemple, que tenim algun parent que estigui malalt, o, per exemple, perquè estic en una situació en la qual doncs, la situació geopolítica de la meva societat està bastant malament, és possible que aquesta ansietat ens passi factura i aquesta factura faci que nosaltres perdem l'erecció. I això no té res a veure amb el fet que estimi o no estimi la meva parella o que em senti o no em senti tret per la meva parella.
Per tant, pot ser coses que passin un dia concret i que no hagin de tornar a passar mai més, o pot ser coses que tinguin al darrere algun problema, no?, també, pel que ens explicaves.
Correcte, o també pot ser, per exemple, les persones que tenen diabetis també han de vigilar amb les seves possibilitats o probabilitats de tenir erecció. La diabetis pot afectar. Això significa que les persones diabètiques estimen menys a les seves parelles? No, per res del món.
Mm-hmm. Ni que se senten menys atretes, per tant, tampoc, no?
No, per res.
És que aquí hi hauria lligat potser un altre mite també molt estès d'allò de l'home sempre està disposat a tenir una relació sexual, no? L'home sempre en té ganes.
I a moltes vegades no és cert. És a dir, hi ha certes vegades que... Què passa si jo he tingut, per exemple, un dia que estic així una miqueta tristot i que estic, per exemple, enfadat? Hi ha persones que quan estan enfadades se'ls bloqueja completament les probabilitats de fer coses plaents i no són capaces ni de tenir sexe ni de fer altres activitats que els repercuteixi una pujada d'endorfines. Clar, això què significa? Que si jo estic molt enfadat amb una persona pel sol fet que aquesta persona m'estigui demanant sexe, de per si, pum, se me'n va l'enfado i ja estic disposat a tenir sexe, on queda la meva capacitat de decisió en lloc? Per la qual cosa, això de que els homes sempre tenen ganes també és un altre fals mite, és a dir, jo tindré ganes a partir del moment en què hi hagi alguna cosa que motivi el meu desig, i si no hi ha aquesta cosa, no tinc per què tenir ganes. I justament aquest és un dels fals mites que genera bastant de mal a la població masculina.
I femenina.
I femenina.
Sí, sí, perquè a vegades sovint et fan creure que si la teva parella aquell dia no li ve de gust és que ja no t'estima.
Correcte. I pitjor encara. I és que és culpa teva que no tingui...
Ara.
Si ja no només és que no m'estima, no, és que jo he fet una cosa malament, no? Aquesta educació que se'ls ha fet a les dones de sempre, que passi alguna cosa malament, sou vosaltres els culpables. Mentida, també. Però en el cas de l'home, si hi ha aquesta pressió, ja que avui anàvem parlant del tema de masculí, és que com que estic obligat a tenir sexe, és a dir, és una pressió afegida. No puc no tenir sexe, perquè si no, què diran de mi? He de complir amb aquest mite. I això també és bastant negatiu, perquè clar, no hi ha res pitjor que fer alguna cosa de forma obligada. No sé, no és el mateix anar contents i feliços al matí a treballar que anar-hi per obligació. No és el mateix anar a tenir sexe feliç i content que tenir sexe per obligació.
Mm-hmm. Clar, a través de tot això també hi ha el tema de les begudes alcohòliques, no? Si les begudes alcohòliques milloren o no el desig sexual i l'erecció.
A veure, les begudes alcohòliques tenen un efecte, és aquelles substàncies psicoactives que tenen un efecte doble. Inicialment el que generen és una petita efecte de desinhibició social. Per què? Perquè l'alcohol no actua al mateix temps en totes les parts del cervell. Primer comença a actuar en unes neurones i després en unes altres. Clar, inicialment comença a activar cap a la zona que s'encarrega de la gestió de les relacions socials, de vergonya i de més, per tant, et desinhibeixes i és més fàcil parlar amb una persona, però és que l'excés d'alcohol després el que farà és que aleshores dificulta l'erecció. Per la qual cosa, per molt que estiguis desinhibit, després arribaràs al llit i, degut a aquest excés d'alcohol, no es podràs fer aquella penetració en el cas que desitgessis fer una penetració. Per la qual cosa, les begudes alcohòliques a la llarga són terriblement perjudicials per les relacions sexuals. És més, les persones que són alcohòliques o que estan ja diagnosticades d'alcoholisme acostumen a ser persones que han perdut completament ja la possibilitat de tenir erecions, fins que no són capaces de deixar la seva addicció a l'alcohol.
Per tant, no és un efecte només del dia en si que bevem alcohol, sinó que pot tenir conseqüències a llarg termini.
I tant, i tant, i tant.
És a dir, ens queda aquella sensació de que si veus una copeta i vas amb aquell puntillo o vas content, et sembla que rendeixes més, però en realitat la contrapartida pot ser molt complicada al cap dels anys, no?
Sí, i hi ha moltes persones que aleshores el que tenen tendència és de, bueno, primer faig una parella o tres de copes perquè si em desinhibeixo socialment i ja podré aleshores atrevir-me a entaular aquella relació, aquella conversa amb una persona, després tindrem sexe, i com que després he begut massa, què faig? Compenso amb cocaïna, que així se'n controla els efectes de l'alcohol, i aleshores pots tenir sexe. Aleshores estàs obligant el teu cos a funcionar sota dues substàncies psicotròpiques i actuant mirant de frenar-les de les dues, cosa que al final també a la llarga acaba repercutint molt negativament pel cos de la persona.
Clar, fins i tot per associar el sexe, no?, amb un determinat contingut alcohòlic a la teva sang, no?, que també té una contrapartida, evidentment. Un altre del món en el que jo diria que hi ha un munt de mites és al voltant del món de l'embaràs i les malalties de transmissió sexual. Jo crec que són dos capítols en què aquesta societat, malgrat evolucionar, seguim tenint molt desconeixement. Per exemple, no hi ha risc de contraure una malaltia de transmissió sexual si es practica sexe oral.
Mentida. Per exemple, la sífilis pots contraure-la practicant sexe oral. Per què? Perquè la sífilis es contrau a través del moment en què hi ha els primers estadis de la sífilis, en les persones li surten una petita llaga o una guba o una xancra, també és el mateix nom, bueno, diferents paraules pel mateix fet, i el contacte d'aquesta xancra amb la pell d'una altra persona és una via de contagi. Si jo, per exemple, tinc aquesta xancra, per exemple, hi ha persones que els surt a dins de la boca, perquè, clar, no és una cosa que es circumscrivi únicament a la zona genital, pot sortir a qualsevol banda. Jo he vist fotografies de persones que tenien xancres al nas. És a dir, el primer lloc de contacte va ser el nas i d'ell ja li va sortir la primera xancra i després van començar a aparèixer per altres zones del cos. Si jo, per exemple, en tinc un als llavis, a la part inferior, en el lloc en queda entre les dents i els llavis,
sí,
i estic practicant sexe amb una persona i entra en contacte aquesta part amb, per exemple, per molt que l'altra persona pugui portar un preservatiu. Clar, jo no només estic tocant el preservatiu, també estic tocant a l'altra zona dels genitals i de la zona pública. Clar, només que entri en contacte, ja puc tenir ja un contagi.
Clar, llavors, com hauríem de fer-ho per evitar el risc total?
No, sí, és impossible.
És impossible, no?
El risc zero no existeix. El que sí que podem fer és mirar de minimitzar el màxim possible les nostres interactuacions de risc. Això no significa dir que el risc zero no existeix i deixo de fer servir el preservatiu. No, al contrari. El preservatiu és una gran eina per evitar la transmissió de certes ITS, perquè les ITS, tot i que totes siguin sexuals, cadascuna té la seva etiologia diferent. Una altra cosa que podem fer, per exemple, és fer una prevenció posteriori. És a dir, si jo regularment, si sé que tinc sexe amb diferents persones, que no siguin només una única persona, ja sigui parella o no, i és possible que aleshores tingui diverses vies de possible contagi, doncs jo cada X temps em faig unes analítiques. No em serviran a mi per protegir-me, perquè jo ja hauria fet aquella relació sexual, però sí que serviran perquè al moment en què jo detecto que tingui una ITS, no deixaré de tenir sexe amb altres persones i evitaré de contagiar terceres persones. En aquest cas és una prevenció per terceres persones. O jo per mi mateix el que puc demanar és a les persones amb les quals vaig a tenir relacions sexuals, doncs saber una miqueta d'aquestes persones. Mira, quins són els seus hàbits d'higiene, per exemple. Un bon hàbit d'higiene facilita que el nostre cos estigui més sa i que aleshores no hi hagi tanta opció de que hi hagi ITS.
Parlàvem ara dels preservatius, jo crec que és un altre món també carregat de mites, al voltant del preservatiu. Perquè hi ha aquella...
Com el preservatiu no hi sento.
Exacte, aquí anava. El preservatiu redueix la sensibilitat, per una banda i per l'altra, perquè també diuen que la dona també sent menys, també hi ha un mite que diu que la dona sent menys si hi ha un preservatiu.
A veure, s'ha de tenir en compte que l'estimulació la fan a la pressió sobre certes zones de la pell, per la qual cosa, si jo estic pressionant aquestes zones de la pell, això ja em genera a mi una excitació. Després hi ha certes persones que diuen, ostres, que clar, jo amb el preservatiu posat el que em passarà és que, com que aquesta fricció queda atenuada, la fricció fa que no es noti, bueno, que no, és una altra d'aquestes vies, és a dir, tinc la pressió, la fricció no la sentiré, bueno, però puc notar la pressió. I si tot i així et consideres que no és suficient, sempre hi ha preservatius que són bastant més lleugers, que són més fins, que permeten aquesta aquesta penetració amb seguretat i notant la fricció, i si no, hi ha altres vies. Vull dir, també el que pots fer és, per exemple, estava pensant en el cas de l'UVIH, que ara han tret aquesta pastilla o un medicament que és un pre-retroviral, és a dir, jo me la prenc abans mateix de tenir relacions sexuals i el fet que jo tingui aquesta pastilla en el meu interior ja m'està prevenint de tenir el contagi per l'UVIH. S'està mostrant molt eficient, tot i que han de ser persones molt responsables i amb un gran control i autodisciplina a l'hora de prendre les dosis d'aquest medicament, però està funcionant, és una altra manera. Però jo tot i així continuo dient que el preservatiu, no sé, és una cosa que no és difícil de posar, que si veus que el preservatiu dius, ostres, és que em molesta molt, és que em causa coïssó, és que potser no és qüestió del preservatiu, sinó del material del que està fet. I potser el que tens és una al·lèrgia al làtex, i hi ha preservatius d'altres materials que evita vida i en capacitat d'això, però al cap i a la fi és fàcil de fer servir, no molesta tant, i la veritat, si jo he de posar una balança, per una banda, la possibilitat de contraure una ITS, i per altra banda, una miqueta més de plaer, jo prefereixo evitar-me de contraure una ITS.
I respecte al sentir o no sentir, és cert que poden reduir la sensibilitat?
Sí que és cert que poden reduir la sensibilitat, però també hi ha altres persones que, per exemple, utilitzen el làtex com a material perquè un làtex que estigui pressionant una certa part del cos, el que fa és que reparteix el tacte entre totes aquestes diferents zones, però qual cosa també pot arribar a fer l'efecte contrari, és de magnificar les sensacions, en el qual s'expandeixi molt més aquesta sensació. És a dir, tot dependrà del cos de les persones, no hi ha dos cossos que funcionin igual.
Anant a més coses o fets que diuen que poden reduir la sensibilitat o l'apetit sexual, parlant de la vasectomia també com una eina per reduir l'apetit sexual.
A veure, hem de tenir en compte que s'estan correlacionant a través de diferents estudis la presència de testosterona amb el nivell de desig sexual, també amb el nivell de violència de les persones. Si a mi se m'ha fet una vasectomia, aleshores el que passarà és que aquest esperma no podrà arribar fins a quan jo tingui aquesta experiència sexual i vagi a ejacular, aquest esperma no estarà carregat d'espermatozous, és a dir, no hi haurà el petit líquid espermàtic, perquè si a la vasectomia que el que és tallar el canal espermàtic que uneix els testicles amb tot el cos del penis, ja, si està tallat el canal no poden sortir els espermatozous, però aquí ningú està dient que la testosterona vagi pel mateix camí. Però qual cosa, si el nostre cos continua generant testosterona i no funciona per aquest mateix canal, per aquest conducte, per molt que hi hagi una vasectomia, no té per què passar res.
Per tant, tampoc hi hauria una relació directa.
No n'hi hauria. Sí que és cert que, per exemple, que els homes, amb l'edat, el que acostumem a tenir és un descens al nivell de testosterona. I aquest descens al nivell de testosterona fa que s'estigui parlant últimament de l'andropausi, és a dir, la pèrdua de desig sexual al llarg del temps degut a aquest descens al nivell de testosterona. Ara bé, una cosa és que hi hagi aquest descens, que cert és, i l'altra cosa és que els límits que s'estiguin marcant perquè aquest descens sigui considerat ja una andropàusia estiguin doncs fora de lloc i moltes vegades s'està patologitzant un descens que seria natural d'aquest nivell de testosterona.
Deixa'm per acabar pràcticament preguntar-te un mite que jo crec que és dels més estesos. Venga. De tots els que hem parlat, eh? Si a un home li agrada que li estimulin l'anus, automàticament és homosexual.
Aquest m'encanta. Perquè és això de... Estem confonent el tema de què és allò que jo practico, en quina és la meva identitat, no? És com si, per exemple, diguessis, no, mira, és que jo ara cada cap de setmana, durant l'últim mes, perquè m'ha donat per aquí, m'han anat a fer submarinisme. Em transforma això en un submarinista? No, això em transforma en una persona que l'últim cap de setmana ha fet això, però no farà que jo la meva identitat individual com a persona la tingui basat en aquesta activitat. Doncs amb les pràctiques sexuals passa el mateix. Jo puc fer una pràctica sexual X i no considerar-me que pel fet de fer aquella pràctica sexual pugui jo tenir res a veure amb tal persona. I és més, en aquest cas concret, la pràctica sexual és m'agrada l'estimulació anal, però que a mi m'agradi l'estimulació anal, això no fa que aquesta estimulació anal me la pugui proveir qualsevol persona. M'agradarà que ho vegi certes persones en concret, i és possible que aquestes persones en concret siguin persones d'un o altre gènere. I aleshores, mentre aquestes persones no siguin del meu mateix gènere, això a mi, per molt que sigui sexe anal, sexe vaginal, sexe mugronal, això a mi no em converteix en una persona homosexual.
Però clar, hi ha molta gent que potser no ho prova precisament per la por aquesta de l'associació directa.
Clar, i és que aquí és aquest punt de se'ns ha venut fatal des dels mitjans de comunicació de que, ostres, és que ser homosexual és el pitjor, mira que ja si ets homosexual hauràs de ser d'aquesta manera i d'aquesta altra i et sortirà pluma i faràs això i faràs allò altre. Perdona, primera, que hi ha mil maneres de ser o de viure la teva homosexualitat, de viure la teva identitat sexual com a persona homosexual, i segona, què té a veure una cosa amb l'altra? Vull dir, no, és que és, per mi se m'escapa completament el tema aquest de que pel fet de que jo al meu cos em digui una cosa, el meu cap m'hagi de dir una altra. No sé, no m'ho trobo.
Ignasi, gràcies. Ens han quedat més mites a la llista, eh? Vull dir que segurament amb la Raquel podreu fer una segona edició i jo us emplaço a obrir una d'embaràs. Eh?
Sí,
de com
sí,
es pot quedar embarassada la gent. Perquè des de la dutxa, si estàs de peu dret, no et pots quedar, jo ho he sentit, de gent adulta, eh? Aquestes barrabassades, per tant, Déu-n'hi-do, eh?
O al contrari, de coses que sí que se suposa que afavoreixen el quedar-se embarassades i en veritat no tenen cap tipus d'efecte.
També.
Doncs seria un tema boníssim per fer.
Doncs mira, ja li proposo a la Raquel. Ignasi, una abraçada. Gràcies per atendre'ns. Que vagi molt bé.
Adéu, bon dia.